El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit, què tal? Com esteu? Aquí comença un nou cafè de Punt 7 Ràdio amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui no és en Pol que us parla des del lloc de comandament, sóc jo, Jordi Arbat, i en el programa d'avui parlarem del que diuen que és l'ofici més antic del món, però també un tema tabú en la societat. Es tracta de la prostitució, i per fer-ho, a més de parlar-ho entre els quatre que formem l'equip del cafè, trucarem i parlarem amb la Janet de Prostitutes Indignades. I, evidentment, com us deia, tindrem l'equip de sempre, començant per la meva esquerra, Marçal. Què tal, com estàs?
Molt bona nit, estic molt bé.
Tu què ens portaràs? Què ens aportaràs a nivell de...
Intentaré fer un croquis així una mica general sobre les posicions que hi ha des dels múltiples feminismes en dues subdivisions que confronten dos blocs feministes bastant hegemònics, que són l'abolicionista i el regulacionista o no abolicionista, que crec que són, parlant des de la gran ignorància, dos blocs feministes molt potents i on hi ha una divisió interna important.
Està bé, per posar un context que és prou important. Pol Güell, com estàs?
Molt bé, Jordi. Doncs la veritat que et dic que estic una mica estrany, però també tranquil, perquè sé que he deixat el comandament del cafè en bones mans.
Massa tranquil et veig, doncs, potser.
Sí? Tu creus que hauria de patir una mica?
Ara, una mica. Sempre s'ha de patir una mica. Sempre, sempre, sempre. Què ens portes, tu, Pol?
Doncs jo, hagi de patir o no, el que he fet és endinsar-me en els programes electorals dels diferents partits polítics d'abast estatal i català i mirar quines propostes fan en matèria de prostitució. I t'he de dir que m'he sorprès perquè en alguns casos directament no he trobat res en els programes dels partits. Però tot i així he intentat rascar i alguna cosa direm de cada un.
Bueno, a veure quines són les propostes del ventall polític que fan respecte a la prostitució, que és el tema d'avui al cafè. Jordi Pasqual, què tal?
Què tal? Bona nit. Nou líder.
Nou líder. Ostres, no em digueu això que m'espantareu, eh? Nou líder. Líder suprem, no? Tancaràs micròfons de tots. Tu, Jordi, ens portes un altre tema que no es parla prou.
Habitualment es parla de prostitució femenina, però com hi ha prostitució masculina, que sembla que està un poc ocultada a la societat, doncs parlarem una miqueta de prostitució masculina.
Perfecte, doncs, havent-nos ja presentat els nostres temes, com us he dit, també tindrem l'entrevista a la Janet, que és la part, diguem-ne, principal del programa. Crec que sense el seu testimoni no tindria gaire sentit que quatre paios estiguin parlant d'un tema com és la prostitució. Crec que és important en aquest sentit tenir un testimoni de primera mà, i això ho farem. Per tant, doncs, comencem aquí, el cafè de Punt 7 Ràdio avui. Bé, doncs, comencem, com dèiem, amb Marçal. Marçal, ens portes aquests dos corrents o dos moviments al voltant de la postura envers la prostitució, que és el tema d'avui, que el cafè.
Correctíssim. Abans de començar, voldria deixar una cosa clara. Els postulats feministes, els estudis de gènere des de qualsevol disciplina són extremadament complicats i són debats contemporanis que estan a l'ordre del dia avui mateix. Llavors, jo no pretenc fer ni de lluny una masterclass de què diuen els diferents feminismes, sobretot per això, perquè ara mateix el feminisme també està en auge per reconèixer els múltiples feminismes existents dins la diversitat, no?, i enterrar aquest mite de que només hi ha un feminisme occidental i blanc. A partir d'aquí, després, quan desenvolupem tota la història més profundament de la prostitució i encara més quan parlem amb prostitutes indignades que podran indagar molt més, simplement remarcar una cosa. Existeix una dicotomia en el feminisme, que és l'abolicionista, és a dir, que estan com a principal objectiu, explicat molt generalitzat, doncs, l'abolició de la prostitució com a institució cultural, social i econòmica en totes les seves arrels antigues que suposa, entenent doncs que la prostitució humilia la dona, la converteix en un objecte de mercantilització i la nega i la perpetua en la pobresa femenina que, en teoria, es va perpetuant en els segles per als segles. A partir d'aquí, després tenim un altre feminisme, que seria el regulacionista o el no abolicionista, que considera que la realitat és prou complexa com per entendre que els canvis són molt lents, molt paulatins, i que potser el que s'ha de fer és entendre la prostitució com una eina d'empoderament, com una oportunitat per entendre que les prostitutes són subjectes polítics i que de la seva sexualitat se'n pot fer política. Només una cosa, aquesta dicotomia no està ni de lluny separada ni hi ha guerres brutals. Jo crec que el feminisme, una cosa que vol tenir molt clara i que intenta compartir, és el concepte de sororitat, interseccionalitat i solidaritat. És a dir, el que he fet una mica per agafar una mica les vots de tot això és llegir articles i cartes que escriuen diferents teòriques o militants feministes intentant exposar els seus arguments. Hi ha bastant intercanvi de cartes, sobretot d'articles, des de la Beatriz Gimeno, presidenta de la Federació Estatal de Lesbians, Gais, Transsexuals i Bisexuals i actual diputada de Podem a l'Assemblea de Madrid, fins i tot des de Natàlia Ferrari, una prostituta escort que s'ha fet relativament famosa per el tema de la subjectivitat política en la prostitució. Fins i tot podríem parlar de, perquè s'ha tocat aquest tema també des de la pornografia, encara que no parlem de la pornografia, la Amarna Miller també ha estat un subjecte polèmic en aquesta història, i després a part també dels postulats d'Eta Ira o de prostitutes indignades que han fet molta carrera política en tot això. Havia dit que no m'enrotllaria, ja ho estic fent, simplement remarcar això, que el feminisme vol remarcar la seva sororitat i que l'últim que volen és estar enfrontades entre elles mateixes. Hi ha subdivisions en certes coses i aquesta és una. Què és el més curiós que he trobat de tot això? Que els dos feminismes potser s'acusen, com us he dit, des de l'argumentació pacífica, de s'acusen mútuament de ser còmplices del patriarcat i del neoliberalisme. Dit curt, l'abolicionisme considera que les regulacionistes perpetuen la mercantilització dels cossos i neguen aquest empoderament subjectiu i polític, i que el que fan és donar-li més corda al problema. Per altra banda, els regulacionistes consideren que les abolicionistes adquireixen actituds estatals o fins i tot paternalistes o fins i tot inconscientment judeocristianes sobre el comportament i la llibertat que tinguin les dones sobre els seus propis cossos. I aleshores doncs, reproduint un altre cop l'hegemonia patriarcal sobre què han de fer o no han de fer les dones. És a dir, d'alguna manera el seu debat es centra en acusar-se una mica de lo mateix tota l'estona, i també hi ha bastant de joc sobre com es juga amb les institucions poderoses. Quines són les institucions poderoses que subjuguen a les dones en els termes de la prostitució? Tenim el sistema capitalista en si mateix, tenim l'Estat, tenim les grans indústries de la prostitució i de la pornografia, i diferents coses. Aleshores, jo he fet un recull i, com que després parlarem amb prostitutes indignades, tampoc cal que m'allargui moltíssim, però he fet un recull selectiu d'aquest tipus de cartes, una molt interessant. És una carta de prostitutes indignades dirigides a les abolicionistes. Us llegiré un fragmentet. Ara el que resta serà llegir una mica de fragments il·lustratius i acabarem, d'acord? Aquesta carta, titllada Carta abierta al movimiento abolicionista antitrabajo sexual. Nosotras no. Us llegeixo el fragment. Sois capaces de situar el debate en el absurdo, de utilizar las propias instituciones ciudadanas como la Diputación de Barcelona o la FEABV para vuestros intereses. Está claro, sois parte del poder institucional que siempre nos ha negado espacios, voz y capacidad de decisión. Esta carta no pretende en realidad rebatir los argumentos abolicionistas, pero sí poner en cuestión vuestras formas. Sois parte de un feminismo que reniega de su propia capacidad de construir alianzas y relaciones de igualdad entre mujeres, a través de vuestros constantes insultos, de vuestras calumnias, de vuestra violencia. Desde hace años cargamos con vuestra rabia, en las últimas semanas con mayor fuerza e impunidad. Aquest fragment té una mica de mala llet, perquè és veritat que aquests debats, al final ideològics i per tant polítics, que marcarien el rumb d'una lluita, fa que hi hagi tensions internes. Després, a la revista Picara Magazine, hi ha una carta resposta d'una altra militant feminista, Sílvia Aguilar Carrasco, que fa una contrarresposta, principalment la principal estigma que reben les abolicionistes. Quin és? Les regulacionistes titllen a les abolicionistes de monolítiques i de paternalistes. Hi ha una persona molt interessant, la Beatriz Gimeno, que us he citat abans, ja fa dos anys, de treure un llibre que es diu La prostitució, no té més, La prostitució, i fa una reflexió que intenta ballar entre les dues posicions. La Beatriz es declara abolicionista, per dir-ho d'alguna forma, d'acord? Però dedica la seva obra principalment, us parlo d'una ressenya que ella mateixa ha fet de la seva obra, jo no l'he llegida, però potser és una feina que hem de fer. I el que fa una mica és reflexionar sobre com a vegades les actituds de l'abolicionisme poden ser massa tossudes i dogmàtiques, en contrast amb la flexibilització de les noves formes de feminismes, perquè una cosa que observa la Beatriz, que també és professora universitària, és que les noves corrents feministes i les noves generacions feministes de noies a la universitat o altres entitats està més per la prorregulació de la prostitució. Us llegeixo un petit fragmentet que fa moda de conclusió molt interessant sobre aquesta dicotomia. Sobre la prostitución en España solo se puede estar furiosa y dogmáticamente en uno de los dos únicos bandos en los que se ha dividido la cuestión. Y estar en uno de esos bandos implica, demasiado a menudo, descalificar a las otras, verlas como enemigas del feminismo, aguantar también de su parte insultos y descalificaciones personales, etc. Cualquiera que haya asistido o participado en uno de esos debates sabe perfectamente de qué hablo. Y sin embargo, cualquiera que lleve en esto del feminismo muchos años sabe también que hay feministas en ambos lados, entre las pro y entre las antiprostitución, o abolicionistas y regulacionistas. El que fa Beatriz principalment és ressaltar les diferències tant de les propostes abolicionistes a feministes en contrast amb les institucionals. M'heu de perdonar perquè tant repetir els conceptes em mereix, és una cosa que em passa molt.
Això són paraules difícils de pronunciar.
Feminisme, abolicionisme, regulacionisme. No, el que fa una mica és lamentar, fer una reflexió una mica de, potser en part tristesa, de com hi ha una acusació mútua de ser còmplice d'un poder establert, d'acord? I aboga per la unitat i per intentar trobar marges de diàleg i de respecte. El que fa la Beatriz és reconèixer una cosa que diuen les regulacionistes. La prostitució existeix. Fa moltíssims anys que existeix, com es proposa a vegades, potser és l'ofici més antic del planeta Terra, i els canvis, siguin per la via legal o per la via de l'abolició directa, no poden fer-se d'un dia per l'altre. Al final, tant un cantó com l'altre podrà posar exemples jurídics i legítims de diferents països que no han portat solucions ideals, precisament. De fet, una cosa que destaquen les regulacionistes és que l'abolició total el que fa és afavorir el naixement de màfies i de clandestinitat en la prostitució. Per altra banda, també, una cosa que es diu des de l'abolicionisme és que potser en el regulacionisme hi ha masses persones, masses dones que es dediquen a la prostitució que tenen una situació, per dir-ho d'alguna forma, privilegiada. No? Aquell famós jo soc prostituta perquè vull, no perquè la meva situació econòmica, social o ètnica o de raça m'hi comporti. I això és una cosa que se li van llançar moltes pedres tant a la Natàlia Ferrari, aquesta dona que us he dit, com a la Marna Miller, per exemple. Aleshores, a partir d'aquí, aquest és un esbós general. Si voleu, seguim, i si podem tornar-ho a enllaçar en qualsevol moment, seguim indagant en la divisió entre els feminismes. Però crec que quan realitzem una entrevista ho veurem tot molt més clar.
No, i segur que la Jeanette ens en parlarà.
Oh, i tant. I,
de fet, ella ens en parlarà des d'una banda, que és des de la banda regulacionista, perquè, de fet, ella mateixa pot parlar del seu ofici i, per tant, ens pot donar una visió bastant, bastant clara de tot plegat.
Això espero.
Doncs gràcies, Marçal.
A vosaltres.
I seguim.
El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bé, doncs continuem aquí al Cafè de Ponset Ràdio, després de la secció de Marçal. Passem a parlar de propostes polítiques entorn de la prostitució, que és el tema que avui tractem aquí al Cafè. Pol, bona nit.
Bona nit, Jordi. Així és. He fet l'exercici de mirar-me els programes dels partits polítics de les anteriors eleccions, és a dir, les eleccions generals del juny. I bé, he de dir que una cosa que m'he trobat és que en alguns casos no tracten el tema i he intentat buscar declaracions a la premsa i altres espais per mirar si podia recollir la seva posició. Actualment, en la Constitució, deixem dir abans, no és un delicte igual que el proxenetisme, que seria la lucració per l'activitat de la prostitució a través d'altres persones. Només el tràfic de blanques i la coerció en l'exercici són delicte actualment. I si et sembla, comencem per al partit que està al govern actualment, el Partit Popular, que deia que la prostitució no apareix en el programa electoral. Hi ha un recull del Confidencial, el diari digital, del posicionament de cara a les eleccions del 26J dels diferents partits, i amb el cas del PP les coses no queden gaire més clares. De fet, tenen una resposta una mica ambigua. Llegeixo un fragment, si de cas. Hablar de la legalización de la prostitución supone obviar que detrás hay seres humanos y muchos grupos que se lucran con ella. Es un tema muy serio y no se puede hablar a la ligera como hacen otros. També expliquen que el tràfic de blanques és un delicte molt greu i que les dones provinents d'altres països són obligades a exercir. Si et sembla, escoltem el que deia Rafael Hernando, el portaveu actual del PP al Congrés, que va fer unes declaracions en aquesta línia el 2015.
Que la explotación de la sexual de la mujer es un delito. Que la trata de blancas, la trata de personas es un delito. Y un delito execrable que, por lo tanto, hay que penalizar.
I si et sembla, ara passem al principal partit de l'oposició, el PSOE, que el que fan és recordar en el seu programa electoral que en l'era Zapatero van desenvolupar un programa contra la prostitució i el tràfic de blanques. Apel·len a una resolució de les Nacions Unides que diu que la prostitució no pot ser considerada un treball perquè no reuneix les condicions mínimes de dignitat humana. Per tant, estaríem en que el PSOE manté una posició abolicionista, parlant de que amb la prostitució, el tràfic de blanques, les màfies i l'esclavitud, i fer pedagogia entre la població i cooperar amb els països d'origen de les treballadores sexuals. Si et sembla, anem a concretar les respostes que s'emmarquen dins de l'apartat destinat a violència de gènere del programa electoral de les eleccions generals del passat juny, i parlen de reintroduir en el Codi Penal la figura de la terceria locativa. Què és això? Vol dir sancionar les persones que lloguen espais on exercir la prostitució. També parlen de sancionar qualsevol tipus de proxenetisme lucratiu, sigui amb consentiment o no de la treballadora sexual, i promoure un acord amb la resta de països per perseguir el tràfic de blanques. També aposten per crear una llei integral que protegeixi a les víctimes i persones explotades, així com persegueixi de manera oficial les activitats de prostitució i es retiri la publicitat de contingut sexual. Si et sembla, ara passem a Podem, que es va presentar com a Unidos Podemos, una confluència entre Podem, com el seu nom indica, i Izquierda Unida. I hem de dir, primer de tot, que en el programa electoral de Unidos Podemos no apareixia en el programa electoral la qüestió de la prostitució. Una de les coses que he pogut llegir en premsa és que expliquen que encara no han elaborat una proposta clara perquè s'han de reunir amb les diferents parts. El que sí que he trobat és propostes més definides de l'altre partit que integrava la coalició, que era Izquierda Unida, que es va pronunciar en el programa de les eleccions generals del 2015, el desembre passat. Dins de l'apartat del programa, titulat La lluita contra la violència masclista segueix sent la lluita per la igualtat entre homes i dones. Un títol llarg, però que ja deixa clara la posició que pot tenir el partit. El primer que demanen és incloure la prostitució dins la llei integral de violència de gènere i actualitzar la llei conforme als tractats internacionals. Programes d'atenció, sortida laboral i mesures socials per a les dones prostituïdes és el que demanen. També aposten per fer polítiques actives per abolir la prostitució i eliminar la publicitat que fa referència a aquesta professió perquè consideren que crea una imatge denigrant de la dona. Si us sembla, escoltem Alberto Garzón, el coordinador federal d'Izquierda Unida, que va respondre a una pregunta que li van formular sobre el tema al programa La Sexta Noche.
Es que yo creo que la prostitución es el grado más extremo de violencia de género, porque en la inmensa mayoría de los casos se hace por necesidad económica y por lo tanto hay que prohibirlo sin criminalizar a las mujeres o hombres que se ven obligados, fundamentalmente mujeres, que se ven obligados a esa circunstancia. Por lo tanto, nunca votaremos jamás una ordenanza que intente criminalizar a las mujeres. Las alternativas las has expresado tú misma. Al empleo, empleo para que pueda desplazarse una mujer desde ese sector a un sector, digamos, en el que haya unas condiciones dignas. Un ejemplo con este que siempre pongo es que algunas personas pueden decir que esas mujeres se declaran como trabajadores del sexo y quieren hacerlo, pero también hay personas que quieren vender un riñón y está prohibido.
I si et sembla, ara, després d'escoltar Alberto Garzón, anem a la quarta força parlamentària, el Congrés dels Diputats, que és Ciutadans. Que hem de dir que en el programa electoral del 26J no recollia cap proposta en matèria de prostitució, però sí que ho feien el 20D en què es plantejaven legalitzar-la. Deien que la regulació permetria recaptar 6.000 milions d'euros en impostos. De fet, Albert Rivera, el candidat i líder de Ciutadans, ho defensava així.
Que las personas que lo ejerzan de manera voluntaria pues tendrían unos derechos sociales, unas obligaciones tributarias y también sacaremos la prostitución de la calle.
A aquestes declaracions de Rivera van tenir la resposta de Carmen Montón, que és la secretària d'Igualtat del PSOE i que es va mostrar molt crítica amb la proposta del Partit Taronja.
La pregunta es si esta es la propuesta de Ciudadanos para salir de la crisis y para acabar con el desempleo que sufren las mujeres, que se legalice la compra y la venta de mujeres.
I ara, si us sembla, passem a parlar dels partits catalans. Comencem per el PDeCAT, que a les eleccions del 26J es va presentar com a Convergència Democràtica de Catalunya i que es defineixen com a contraris a qualsevol tipus d'explotació, cosa que òbviament inclou l'explotació sexual. El PDeCAT, o Convergència Democràtica, proposa reformes legislatives inspirades en el model suec. Això, segons ells, vol dir evitar la doble criminalització i victimització de les persones que pateixen explotació sexual. També defensen promoure lleis en contra de l'explotació sexual i modificar la llei de justícia universal per facilitar la persecució d'aquests delictes. L'altra força catalana que es va presentar a les eleccions generals va ser Esquerra Republicana i hem de dir que no apareix en el programa electoral res en referència a la prostitució. Tot i això, hem trobat declaracions del grup municipal de Barcelona, el diari El País, en què diuen que el punt de partida ideal és l'abolició perquè vulnera els drets i la dignitat de la persona. Malgrat tot, consideren l'Estat incapaç d'acabar amb la prostitució i, per tant, creuen que quedaria en mans de màfies i deixaria les treballadores sexuals desemparades. Aquest raonament és el que els porta a dir que ells, finalment, aposten per la regulació perquè les prostitutes es puguin donar d'alta a la Seguretat Social i proposen invertir els diners recaptats en facilitar que les dones que ho vulguin abandonin l'activitat. També consideren que en el cas d'aplicar sancions s'ha de fer als clients i als proxenetes, però en cap cas a les prostitutes. I per acabar, l'últim partit a nivell català que no hem tractat és la CUP, que en aquest cas no es va presentar a les eleccions generals, però sí que ho va fer el 27 de setembre al Parlament de Catalunya. I també hem de dir que en el programa de la CUP no hi apareix res en referència a la prostitució. Però sí que hem trobat que la CUP de Barcelona va tractar aquest tema. De fet, és curiós perquè la CUP de Barcelona va cedir la redacció del programa en matèria de prostitució a l'Assemblea d'Activistes Pro Drets sobre el Treball Sexual de Catalunya. És a dir, van delegar la seva posició en prostitució a una assemblea que va redactar que aposten per la regulació com a única via per garantir els drets de les prostitutes. I en aquest sentit, Maria Rovira, que era segona de la llista de la CUP, Capgirem Barcelona, va defensar que, igual que qualsevol treballador utilitza el cap o les mans, les treballadores sexuals utilitzen el seu cos i poden fer-ne el que vulguin. També aposten per retirar les multes a clients i prostitutes per evitar-ne l'estigmatització. Doncs aquest seria bàsicament el recorregut que hem fet per tots els partits polítics amb representació parlamentària.
Interessant radiografia, Pol. De fet, tinc aquesta sensació de que és un tema que no s'acaba de tractar prou o no s'acaba de profunditzar prou en com gestionar-lo, no? Almenys a nivell de proposta política ferma i a nivell, diguem-hi, parlamentari, diguem-hi, bé, política en general, no? De l'arc visible.
Sí, de fet és molt curiós perquè, a banda que el que m'he trobat jo és que m'ha costat trobar posicions clares dels partits respecte a aquest tema, és que algunes coses m'han semblat curioses. Una d'elles és que la CUP i Ciutadans mantinguin posicions molt semblants quan serien dos partits que en l'espectre ideològic els ubicaríem en posicions més aviat bastant allunyades.
No vindrien a ser el mateix, no?
La política té això. Tu, aguanta't tot un ple del Congrés o del Parlament o d'un ajuntament i veureu la quantitat de vegades que arriben a votar junts partits que dius...
Com pot ser?
Com pot ser?
Com pot ser? Bé, doncs gràcies, Pol. Molt interessant. Tenim ja una visió, almenys, a nivell això, no? A nivell polític, de com s'intenta abordar, si és que es pot dir així, el tema de la prostitució, que és el que avui tractem aquí al Cafè de Consell Ràdio. Jordi, tu vas cap a una altra
banda.
Una altra banda, almenys a nivell...
No parla de partits, vaja.
No parla de partits, sinó que ens parles de prostitució masculina.
Efectivament.
Que és un altre ventall, diguem-ne.
Bé, prostitució masculina, entre altres coses, perquè he pensat, en aquest programa som quatre homes i només parlarem de prostitució femenina, que de fet és la que més es coneix, però realment hi ha una prostitució masculina de la qual no es parla. I es parla tan poc que m'ha costat trobar coses, és a dir, quatre articles per allà publicats i poca cosa més. Ara sí que he trobat un article relativament recent, publicat al diari El Mundo, que es diu La vida invisible de los prostitutos, que es basa, parla amb un expert del tema, que és Ivan Zaro, que ell és un treballador social que ha treballat en aquest tema, també d'altres, no? Però és expert exactament en prostitució masculina, que ja és estrany trobar un expert d'una cosa tan concreta. I ho fa en base a un llibre que ha publicat aquest darrer any, que es diu La difícil vida fàcil, que tracta, entre altres coses, el testimoni de 12 persones que exerceixen la prostitució masculina. I m'ha semblat interessant perquè en aquest article, parlant del llibre, no, expliquen la vivència d'una d'aquestes persones que apareix en el llibre. Li diuen Eddie, i m'ha semblat molt, molt més interessant dir, a veure que viu un home que exerceix la prostitució. Després, si de cas, ja dirà alguna altra xifra, però la vivència d'aquella persona. I el que explica és que ell va arribar a exercir la prostitució una mica de forma estranya, perquè ell era de Brasil, va vindre a viure concretament a Madrid, però va vindre a Espanya, i li van treure el passaport, el que el va portar un amic seu brasiler, li va treure el passaport i el va posar a treballar en les saunes, que es diu, que és llocs on s'exerceix la prostitució masculina. Després ja li el van tornar, podent ja regularitzar-se i tindre els papers i tal, però, clar, no trobar res més i es va quedar exercint la prostitució masculina. I de fet ho explica com un repte de supervivència, perquè va haver un moment que es va posar malalt, tenia que tindre un tractament mèdic, i va coincidir en la decisió de que els immigrants no podien tindre accés gratuït a la sanitat, i llavors, gràcies a la prostitució masculina, ell va poder curar-se de la seva malaltia i seguir exercint. És cert que ara ha fet un treball, en part gràcies a Ivan Zaro, que és el treballador social que l'ha acompanyat, i que l'ha ajudat a sortir una mica d'aquells àmbits de prostitució més clandestins, més lligats possiblement a tracte, en el cas de les dones, en els homes no és tan habitual, i ha aconseguit doncs fugir del cercle més així i clavar-se, per exemple, en una web de prostitució, perquè la cosa està més es veu més clara, com a mínim, no? I al final, de la seva vivència personal, explica el primer que la majoria de homes que exerceixen la prostitució són estrangers, tot i que amb la crisi els espanyols han crescut, i la principal diferència que fa respecte a la prostitució femenina, que és probablement la que sempre tenim més a la ment, és que no hi ha el xulo que et controla i et protegeix al mateix temps, sinó que fins i tot es perd la relació de poder que de certa forma alguna gent des del feminisme critica, no? És utilitzar la dona, diu, no, jo sóc del gènere fort per entendre'm i estic exercint la prostitució voluntàriament, per tant es trenca aquest tabú. Explica que de fet molta de la prostitució masculina és amb homes, és a dir, és home i home, que no vol dir que no hi hagi dones que també acudisquen als serveis d'un treballador sexual, però que la majoria són homes, i en el cas concret de Madrid, que és on ell ha tingut la vivència, explica que la Puerta del Sol és un poc l'epicentre de la prostitució, i que a partir d'allà van naixent picos, saunes, que són espècies de clubs on s'exerceix el sexe, i també ha anat creixent a poc la part aquesta d'internet, que bé, és una altra forma, diguem, les noves tecnologies també han servit per a que la prostitució canvia una mica. I sí que és important saber que els homes que exerceixen la prostitució tenen més risc que les dones que exerceixen la prostitució a contagiar-se del VIH i acabar desenvolupant el SIDA. Diguem que això ja és la vessant més mèdica, però que també cal tindre-la en compte, i ho tenen molt en compte en centres de salut i tal, on no en fan proves. Això és el que explica Eddie en aquest article del Mundo, a través del llibre que és d'Ivan Zaro, i he trobat un estudi molt més acadèmic del propi Ivan Zaro, perquè recentment sembla que és dels pocs que ha tractat el tema de la prostitució masculina, i la veritat és que bastant acertadament, i és un estudi del 2008 que es diu La prostitució masculina, un col·lectiu oculto i vulnerable. No tenim dades de quin percentatge d'homes es dedica ni quanta gent acudeix a la prostitució masculina. Està tan ocult que no hi ha xifres, però sí que tenim altres xifres curioses. Per exemple, allò que deia abans Eddie dels estrangers que es dediquen, doncs és un 87,1% dels homes que es dediquen a la prostitució a Espanya són estrangers. Principalment són d'Amèrica Llatina, els principals països són Brasil, com és ell, Venezuela o la República Dominicana. També hi ha d'Europa de l'Est, Romania i Bulgària, i alguns de països musulmans, sobretot Marroc i Argèlia. Sobre allò que dèiem, són sobretot homes amb homes, però això significa que l'orientació sexual de qui va exercir la prostitució és homosexual o és bisexual? Es veu clarament que la representació no és igual a la societat, però continua havent un 30,7% d'heteros, i això no vol dir que, clar, tu et dediques a un ofici i igual acabes decidint que toca, tens un client que és home i acabes acceptant-ho, no? El 46,5% són bisexuals i el 22,8% són homosexuals, i la mitjana d'edat està al voltant dels 25 anys. Per tant, gent també bastant jove. Molts expliquen com a necessitat econòmica, és a dir, ara necessita diners en clau de la prostitució i després molts cops se ho deixen. Clar, justament per allò que dèiem d'una relació de poder menys clara, de que no hi hagi un xulo, resulta molt més fàcil algú que vol deixar-ho ser home que no una dona. En qualsevol cas, quan després tindrem una entrevista, podem aprofundir més en què significa tindre un xulo, no? Finalment, hi ha un tema interessant que explica aquest estudi, que és la importància de la mobilitat. Per un costat és la mobilitat de tres països, perquè la gent arriba així i es troba sense res, per tant, la mobilitat d'immigració més bé és important, i de fet explica que molts cops són pròpia gent que es dedica ja a la prostitució, al país d'acollida, diguem, que ajuda a pagar-li a qui vol vindre perquè pugui vindre i dedicar-se a la prostitució. I això seria la part més propera a un cert control, vull dir, no hi ha el proxeneta. I alhora està la mobilitat per acabar amb el concepte que li diuen de l'efecte de la cara cremada, que vindria a ser, si tu et dediques només a una zona, al final tots et coneixen i ja, bé, no vol dir que no puguem tornar a contractar els teus serveis, però bé, ja ho he provat amb ell. La gent de la prostitució doncs, també vol anar provant noves coses, no? I al final la mobilitat és important, és a dir, no dedicar-te només a un barri en concret o a una ciutat, sinó anar canviant de lloc. I això, un ajut important és internet, perquè en internet entres com a treballador sexual a una pàgina web, et registres, dones els teus serveis i ho pot veure qualsevol persona en qualsevol lloc del món. Evidentment, tu veuràs quants quilòmetres pots fer per exercir-ho, segons la necessitat econòmica, segons les teves capacitats de desplaçar-te, no? Però al final la mobilitat també és important, que sembla en un principi que la prostitució sempre t'imagines, no? En la carretera hi ha prostitutes en la cuneta i ni planteges si sempre estan ahí o canvien de poble, no? I després un altre tema interessant és la certa vinculació que hi ha en les drogues, sobretot en els espais tancats. Gent que es dedica a la prostitució i els clients animen pues, des de la cosa de fer-te una copa, que al final, bé, l'alcohol està molt extès, però també altres substàncies. Penseu, substàncies per a estimular-te sexualment, en el cas de l'homosexualitat encara hi ha més, no? En fi, que al final tot el món de la prostitució masculina té una part també de salut, des del VIH, que és consum de drogues complicat, però que al final és més difícil que et controlen que en el cas de la prostitució femenina, que probablement és la que tenim al cap. I bàsicament diu això l'estudi, i ja vos dic, ja poqueta cosa més. Si teniu curiositat d'aquesta evidència, doncs l'article que he dit al principi del Mundo, La vida invisible de los prostitutes, està bastant interessant, és la evidència d'Eddie, i bé, aprens coses que mai pensaves que passaven.
En tot cas,
no?
Es donar visibilitat a una realitat que existeix, i que també t'ho demostra el fet de que sigui Iván Zaro, no? Potser la persona que més, almenys a nivell de...
Sí, darrerament,
al final... Que has pogut observar, no? De la persona que potser més n'ha parlat o més ho ha fet visible...
No, a més d'una forma acadèmica, perquè evidentment...
d'una forma acadèmica, evidentment.
Segurament hi ha algun activista dins de la prostitució. Segur. I el propi Eddie ha posat la cara, no? I ha dit, jo explico la meva vivència, però al final des de la perspectiva acadèmica i de treballador social...
I que des de l'altra vessant femenina segurament doncs, s'haurà parlat, s'haurà escrit i s'haurà aprofundit més, no?
Una de les coses que diuen és això, es parla molt de prostitució femenina i no sabem què és la prostitució masculina. Doncs això són quatre pinzellades només, en realitat.
Perfecte. Doncs gràcies, Jordi. Està bé tenir aquesta dada. Trobo que és important també que almenys en el programa d'avui també la retratem, aquesta realitat. I anem doncs, a fer ja el que seria l'entrevista que us havíem promès i que us havíem parlat, que és a la Janet de Prostitutes Indignades.
El Cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bé, doncs continuem aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio. És moment, després d'haver escoltat les respectives seccions i d'haver introduït el tema de la prostitució, de parlar, com us ho havíem dit, amb la Janet, que és membre de Prostitutes Indignades i també de l'Assemblea d'Activistes Pro Derechos sobre el Trabajo Sexual de Catalunya. Bona nit, Janet.
Hola, bona nit.
Tu exerceixes actualment la prostitució. Per tant, tu, diguem-ne, la primera pregunta seria què significa o què suposa, almenys, ser prostituta en la societat actual? Si ha canviat la visió social d'aquest ofici amb el temps, o amb el temps que fa que tu t'hi dediques, o si no, si continua sent un tema tabú.
Bueno, evidentemente, a pesar de que vivimos en el siglo XXI y que siendo el oficio más antiguo del mundo, se sigue manteniendo un estigma y una criminalización con las mujeres trabajadoras sexuales. Nosotras, a pesar de que luchamos cada día contra ese estigma, contra esa criminalización, no dejamos de reclamar derechos fundamentales como cualquier clase obrera trabajadora, ¿no? Por lo tanto, pues es una lucha diaria, es una lucha de pedir espacio, de tomar el espacio político, de ser sujeto político y no objeto político, ¿no? Y por lo tanto, cada día reivindicamos el trabajo sexual como otra manera de ganarse la vida. Porque cuando uno trabaja con la cabeza es intelectual, cuando lo hace con el cuerpo es obrero y nosotros trabajamos con nuestra sexualidad. Dentro de un sistema patriarcal capitalista, por lo tanto, la opción laboral no es una cuestión optativa, sino es una imposición que te pone el sistema y cada uno se gana la vida como mejor puede y mejor le parezca, ¿no?
Mm-hmm. Tu, com he dit al principi, tu ets membre de Prostitutes Indignades i també de l'Assemblea d'Activistes Prodrets del Treball Sexual de Catalunya. Llavors, no sé si les dues plataformes, de fet, no sé si Prostitutes Indignades és més una campanya o podríem considerar una plataforma, si les dues, els dos espais són espais de treball conjunts, si treballeu cap al mateix lloc o si sorgeixen de diferents, diferents necessitats a nivell de...
No, la campanya de Putas Indignadas surge a raíz del CCM y lo hicimos como una campaña de visibilizar el trabajo sexual en ese momento en lo que es Robador, ¿no? Que nos encontrábamos con una ordenanza cívica que llevamos hace 10 años luchando contra ella, este año va a ser 11, y desde entonces pues venimos reivindicando derechos. Nosotras empezamos a tomar el espacio político y social a raíz de un endurecimiento de ordenanza cívica puesta por Javier Trías, el cual nos tuvo durante 60 días y 60 noches con más de 14 guardias urbanas en la zona de Robador. Eso nos obligó a dar un paso adelante, a que las asociaciones pro derechos que venían trabajando con nosotras se pusieran a un lado y directamente nosotras empezáramos a tomar ser directamente las portavoces, no solamente del colectivo, sino de nuestra realidad, ¿no? Y una vez que empezamos a tomar espacio y a nivel social y a nivel político empezamos a tener un reconocimiento, nace luego la Asamblea Pro Derechos Cataluña, ¿no? Uh-huh. Que se compone de activistas, trabajadoras sexuales, asociaciones, pero que nunca dejamos de la perspectiva de lo que es la visibilizar el trabajo y sobre todo darle un empuje a los derechos, ¿no? Reivindicar los derechos que tristemente las mujeres siempre somos castigadas y somos vulneradas, ¿no? Uh-huh. Claro. A la prueba está que en esta sociedad las mujeres ganan un 27% menos que los hombres y siempre tenemos que demostrar mucho más que los hombres, ¿no? En este uh-huh. sistema patriarcal y capitalista que mantenemos.
Clar, des de l'Assemblea d'Activistes Prodrets, una de les coses que dieu, almenys jo que des del que mostreu cap enfora, dieu «Porque no se debe hablar de las trabajadoras sexuales sin ellas, porque no se debe gestionar sobre las diversas formas de llevar a cabo este trabajo sin que ellas estén presentes». Això ho cito textualment del vostre espai web. Creus que precisament aquest és un dels problemes que us trobeu a l'hora d'abordar la realitat, que hi ha a l'hora d'abordar la prostitució, que parlen i decideixen els qui no ho coneixen de primera mà, o que no hi ha prou coneixement de tot plegat?
Bueno, evidentemente dentro del mundo de la prostitución siempre ha habido una leyenda urbana, una leyenda en la cual se utiliza o dan a conocer de que las mujeres somos objeto, nos vendemos o que estamos bajo nuestro poder como persona lo perdemos, nuestras libertades son coaccionadas y nada más lejos de la realidad. Una vez que somos trabajadoras sexuales, que somos putas, pues para nosotros nos libera no solamente a nivel que vamos en rebelión contra el sistema patriarcal y el capitalista, sino que reivindicamos nuestra sexualidad, nuestra libertad de decir cómo, cuándo y dónde. Por lo tanto, yo creo que bueno que es fundamental que las mujeres que somos conocedoras, porque evidentemente yo puedo hablar de mi profesión, nunca podré dar la voz ni hablar de un cirujano ni de otra persona que un ingeniero, por ejemplo, desarrolla su trabajo, ¿no? Cada uno sabe de su profesión y los pros y los contras que puedan tener, ¿no? Ajá. Y es fundamental que la gente reconozca y que respeten también, ¿no?
Clar, d'aquest desconeixement, suposo que també, mirant una mica dades i xifres, des de Prostitutes Indignades feu un apunt també de la diferència de xifres que hi ha al respecte de les persones, de les dones que exerceixen la prostitució forçades o no. A nivell de diversos estudis s'apunta que hi ha un 80% de dones, però vosaltres dieu que això és mentida, que en realitat no és un percentatge tan alt. O sigui, en què ens han de basar per saber una mica, conèixer aquesta realitat?
Bueno, en primer lugar tiene que haber realmente un estudio con las cifras reales. Eso no está hecho ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. Por otro lado, cuando hablamos de prostitución tenemos que ser claros. Prostituirse significa cobrar por trabajo sexual, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con la trata, ni mucho menos con el tráfico. La trata es una violación de derechos humanos y el tráfico es un delito penal administrativo por cruzar las fronteras de los países de Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prostitución, tenemos que ser claros y no tratar de solapar la trata o el tráfico, porque realmente no hacemos un avance real ni a las políticas ni a las víctimas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de tratas, no olvidemos que estamos hablando de personas que son víctimas y, por lo tanto, la utilización de las víctimas nunca tiene que ser para conseguir un medio político que da una rentabilidad negativa y que, a su vez, hablando de la trata, lo que hace es quitarnos derechos a nosotras, ¿no? Uh-huh. A las trabajadoras sexuales que trabajamos trabajamos y desarrollamos nuestra faena por una cuestión de que estamos decididas, ¿no? De que hemos llegado a la conclusión que es donde me da más rentabilidad y por lo tanto, pues, me apetece y la ejerzo con todos mis derechos y con todas las garanties y mis responsabilidades, ¿no?
Clar, això suposo que és un dels punts, i abans en parlàvem aquí al programa, que xoca amb els plantejaments que en fa el sector abolicionista, que planteja que, de fet, un dels seus eslògans, i això també em xoca, no?, que és que la prostitució no s'escull, sinó que es pateix. Clar, tu no sé des de quina perspectiva s'afronta o es visualitza aquest argument d'una persona que realment l'escull perquè vol.
Evidentemente tú tienes que darte cuenta que estamos en una Europa blanca, en una Europa clasista, donde los lobbies abolicionistas son los que realmente manejan y tienen ese discurso donde están ocupando todos los sitios políticos y sociales. Nosotras cuando hacemos una reivindicación no solamente tenemos que dar voz y testimonio de nuestra responsabilidad y nuestra libertad de ejercer prostitución, sino que a la vez tenemos que decir que sí, que sabemos que hay trata, sabemos que hay compañeras víctimas y que estamos contra eso. Y se nos exige no solamente el tener que justificar porque somos putas, sino también al mismo tiempo que tenemos que luchar contra la trata, cuando realmente es el sistema, el responsable, el Estado, quien debería no permitir que haya una violación de derechos humanos. Y sin embargo se permite, ¿por qué? Porque hay mucho dinero en juego, hay mucho dinero, maletines que van y vienen, muchos sobres que vuelan, y claro, muchos billetes de 500. Entonces, nosotras, al ser mujeres, que ya de por sí somos precarias, es que ya de por sí se nos juzga y que cada vez que tenemos que realizar un trabajo, siempre tenemos que dar el doble de lo cualquier persona, de otro hombre, por ejemplo, en su trabajo, pues nosotras siempre tenemos que dar el máximo, y se nos exige. Por lo tanto, un flaco favor nos hacen las mujeres abolicionistas, cuando realmente yo creo que muy pocas han tenido conversaciones realmente con las putas, con las trabajadoras sexuales, porque una vez que nos conocen, pues cambian, comprenden de que sí somos precarias, que sí somos pobres, que sí somos migrantes, pero eso no quiere decir que seamos ignorantes, ni que vengamos de familias estructuradas, y ni mucho menos que nuestras familias sean personas en riesgo de exclusión social. Te puedo decir, en mi caso personal, mi hijo está estudiando ingeniería biomédica y este año es el último curso, o sea que ya se titula, ¿no? Y tengo el otro hijo que está haciendo formación profesional, o sea que detrás de la prostitución hay vida, que detrás de la prostitución hay esperanza, que no solamente es lo que la gente, la leyenda urbana, se cree que nosotras estamos, no sé, para esclavizadas, ¿no?
O sea, es part de l'estigma, no?, també, en certa manera. Pensar
sí,
que...
es un estigma que claro, que por ejemplo, en la prostitución todo el mundo se raja la vestidura, pero nadie se raja la vestidura con la explotación laboral, textil, que por ejemplo el señor Amancio Ortega está haciendo en terceros países. O sea, no nos olvidemos de las grandes multinacionales que realmente explotan y sin embargo no veo a ningún abolicionista que esté haciendo campaña. Y recordar, por ejemplo, las compañeras Las Kelly, las camareras de hotel, que están ganando a 12 euros la hora, y no veo ningún movimiento abolicionista, lobby importante dando cobertura a mujeres, ¿no? O sea, que la precariedad de las mujeres todavía se ve más castigada por otras mujeres que realmente tienen la suerte o el privilegio de mantener un estatus que el resto no podemos tener. Todas no nacemos para reines, todas no somos princeses, però sí som guerreres.
Hola, Janet, bona nit. Soc l'altre Jordi del programa.
Hola.
Volia preguntar-te, perquè ara estàvem parlant d'abolicionistes i regulacionistes, no? Al final, el que em sembla curiós d'aquestes dues corrents és que les dues ho fan des del feminisme. Genera una certa contradicció, no? Perquè el feminisme, al final, el que vol és defensar les dones i com que poden tindre des del mateix feminisme postures tan separades.
Bueno, en primer lugar, es muy triste que una mujer trate de imponer reglas a otra mujer, ¿no? Eso en primer lugar. Yo creo que el feminismo tiene que hacer un poquito de autolimpieza, de comprender de que no todas estamos en el mismo estatus, en los mismos privilegios, que no todas nos movemos dentro de un mismo círculo y, por lo tanto, respetar las individualidades de cada una. Ser feminista no significa que somos el paradigma ni que sea la resolución de todo lo que nos rodea, ¿no? Hay muchas cosas que trabajar y desde luego el grupo abolicionista, el grupo que está realmente en un estatus de privilegio, pues debería tener más sensibilidad y tener al menos el valor de reconocer o al menos de tener un debate abierto en donde todas como individuos estuviera un respeto, ¿no? Porque, ya te digo, no todas podemos ser reinas, no todas podemos ser princesas, y se debería de tener en cuenta eso.
Escolta, durant l'entrevista també has utilitzat tant el terme treballadora sexual, puta, prostituta... N'hi ha algun que sigui més correcte que els altres? Perquè així des de fora sempre ens sobta. Què és més correcte dir?
Jo, la palabra puta, toda la vida. Yo me siento puta, me siento libre. Para mí la palabra puta significa libertad, significa empoderamiento, significa tener las cosas claras y significa el reivindicar el derecho a ser como yo quiera, ni más ni menos, sin tener que darles explicaciones a nadie, porque yo no molesto, no hago daño, no soy terrorista por ser puta. Simplemente que por tener relaciones sexuales cobro, que si tuviera casada, o tuviera novio, o tuviera una pareja, que lo pueda hacer gratis, pero me parece muy bien. Pero yo, en mi forma de pensar, pienso que bueno, que si hay un señor, el cual conmigo quiere estar, y yo le pido un cambio económico y lo aceptamos libremente, pues también trabajo con las manos haciendo limpieza, o trabajo con la cabeza cuando tengo que hacer poesía. Por lo tanto, siempre nos estamos exponiendo el cuerpo porque con otra cosa no se puede trabajar.
Just abans de començar l'entrevista estàvem comentant el programa l'assumpte de la prostitució masculina, que sembla que no existeix, no? Sí que existeix, però no se'n parla, encara se'n parla menys en qualsevol cas.
Claro, porque es el privilegio que tienen los hombres, es el privilegio que tiene el patriarcado, que él puede ser vicioso, que él puede ser lo que quiera y no va a ser nunca estigmatizado ni criminalizado. En cambio, las mujeres, una vez que pasamos esa frontera, que pasamos esa línea roja, todo el mundo se escandaliza, todo el mundo empieza a ver la ética, la moral y un montón de prejuicios que a la hora de la verdad luego muchos lo rompen, ¿no? Porque cada uno en su intimidad hace lo que quiere o lo que puede. Uh-huh.
Com creus, Janet, que, ja per anar acabant, com es pot conscienciar vosaltres des del col·lectiu de prostitutes indignades, o ja en general des de qualsevol altre espai de debat i de construcció, com es pot conscienciar la societat per desestigmatitzar, diguem-ne, si em surt la paraula, a un col·lectiu real com és el de la prostitució, un ofici al cap i a la fi, no? Vull dir, com creus, a través de quines eines es pot fer? Perquè al final estem parlant d'un tema que és tabú, que bé, com ara parlàvem el tema del lèxic, no? Quina paraula fem servir perquè no sembli ofensiva, que al final, no? Com es consciencia? O com creus que es
bueno,
pot arribar?
Bueno, date cuenta que Barcelona fue la pionera en implantar la ordenanza cívica del 2006, que realmente fue lo que ocultaba la gentrificación, un sistema de especulación inmobiliaria y una limpieza de las calles. Entonces, por lo tanto, ese gran esfuerzo que hizo el tripartido y que hasta el día de hoy se mantiene, y que luego el señor Trías endureció, nosotras lo que exigimos tanto a las instituciones como a los cuerpos de seguridad, que empiecen a hacer una campaña de sensibilización para dar cobertura y para que la gente comprenda que ser puta no significa ser criminal, que ser puta es una mujer, una madre, una abuela, una tía, una sobrina, la cual se está ganando por obligación, porque nadie trabaja en este sistema capitalista por amor al arte, porque tú si estás ahí me imagino que es para cobrar un sueldo a final de tu jornada y no para que te paguen con pollo frito, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que lo principal es sensibilizar que es trabajo, porque yo me tiro mi tiempo, al final de mes hago mis facturas y, por lo tanto, al mismo tiempo, por ejemplo, la mayoría de las compañeras estamos como autónomas, están pagando impuestos, porque siempre nos están pagando, aclarando que si no pagamos impuestos, y la verdad que impuestos se paga una vez de que salimos, dejamos la cama, ya empezamos a pagar impuestos, si no es directo, indirectamente, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es la sensibilización de las instituciones y que se tiene que hacer una campaña de que menos cuento, más realidad, menos iglesia, menos religión y más conocimiento y sobre todo más pedagogía a nivel de derechos, ¿no? Que tenemos que respetar y que, bueno, y que sería fundamental que las instituciones y los cuerpos de seguridad realmente empezaran a trabajar en esta idea, ¿no? Que queremos que se haga.
Ara deies això d'exercir la prostitució com a autònomes, però veiem que hi ha molts tipus, no? Hi ha clubs, hi ha autònomes, hi ha qui fins i tot ha fet una cooperativa, no? Quina diferència
hi ha? Sí, nosaltres, per exemple, no tenemos de alta como prostitutas porque no existe el EPIAFE. Ahora, estamos, por ejemplo, como empleadas domésticas o como oficinistas, depende de la categoría de lo que la compañera quiera pagar, ¿no? Pero lo que se debería hacer es realmente primero, antes que nada, respeto, ¿no? Una vez que se respete, luego podemos hablar de regularización laboral y avanzar. Pero yo creo que lo fundamental sería el respeto, cosa que no tenemos en la sociedad.
Em referís sobretot la diferència entre ser autònoma o poder estar dins d'una cooperativa o estar en un club.
Bueno, date cuenta que ninguna de las tres cosas que me dicen no son reales, porque no hay ninguna cooperativa. Los clubs, ninguno pagan por tener trabajadoras sexuales o por tener compañeras de alterne, no trabajan, o sea, no cobran
la
seguridad social, y entonces, por lo tanto, pues hasta que eso no se solucione, nosotras seguiremos luchando, ¿no?
Dius, això no existeix, però no ho he
dit perquè... Date cuenta que la reforma laboral que tenemos hoy en día es penosa. Y para tener la reforma laboral que tienen las que tienen nóminas y son los buenos, yo prefiero seguir en la esquina como estoy y gano mucho más.
No, dius, això no existeix, però en canvi sí que ens arriba. Com és? És a dir, jo he sentit parlar dels clubs o de les cooperatives i em dius, no existeix. Com és que tenim aquesta percepció, la gent que pot ser no estem tan dins del món?
Bueno, yo digo que las clubes no se pagan, ¿eh? Tú vas y estás trabajando en negro. Y el 50% se lo queda a la casa.
Sí, que no està regulat
a nivell del club, perdó?
No està regulat, perdona, volia dir. No
està regulat per a nada. Entonces, nosotros lo que buscamos es justamente eso. Un reconocimiento, primero el respeto. Luego, el estigma y la criminalización, desterrarla. Y una vez que lleguemos a ese pensamiento, pues lo que tenemos que empezar a trabajar de cómo podemos regular, porque el abanico de la prostitución es muy amplio y cada parte tiene que tener su respuesta, porque no es lo mismo trabajar en la calle que trabajar en de escort o es trabajar en un club o estar en una carretera, ¿no?
Doncs, Janet, membre de Prostitutes Indignades i de l'Assemblea d'Activistes Pro Derechos sobre Trabajo Sexual de Catalunya. Gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit i fins la propera.
Gràcies a vostè. Bona nit.
Gràcies, gràcies. Bona nit. Bé, doncs arribem al final del Cafè de Punt7 Ràdio d'avui i, com sempre, ho fem amb música. Ja ho sabem que tenim aquest costum. Abans, però, us recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol dels altres programes entrant a la pàgina web santsaloni.cat/ràdio a la carta. Ens podeu trobar o escriure també cafè.7radio@gmail.com i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook /cafè.7. Pol, acabem amb música i què acabes d'acabar? Això sí que ho has d'acabar tu.
Doncs sí, Jordi, acabem amb música. Primer deixa'm dir, la prostitució és un fenomen complex i difícil d'abordar. Fins aquí res de nou. Com tothom sap, per la prostitució és un tema tabú. Fins al punt que moltes vegades ens n'oblidem del més important, donar veu a les persones que exerceixen la professió. Per això, avui al cafè teníem ganes de portar el nostre granet de sorra. D'altra banda, com tothom sap, si hi ha un tema tabú, segur que el món de l'art li dedicarà unes quantes obres, i el cas de la prostitució no és menys. En el cinema en tenim uns quants exemples, com Pretty Woman, Taxi Driver, Moulin Rouge o Diario de una ninfòmana, per citar-ne només algunes. I, com no, amb la música, la primera cançó que ens ha vingut al cap està Roxanne, de Police. D'acord, a vegades l'Sting pot fer una mica de ràbia, o almenys això em passa a mi. Però també hem de reconèixer que Roxanne i les cançons de Police són clàssics de la música popular amb tota justícia. I en el cas de Roxanne, la cançó està inspirada en les prostitutes que la banda va veure el 1977 a l'hotel de París en què s'allotjaven. I el nom de la protagonista de la cançó el va posar Sting per un pòster que va veure al mateix hotel de l'obra Cyrano de Bergerac. I tu, Jordi, què? Ets d'aquells que pensa que l'Sting fa ràbia o no?
Jo t'he de dir que Police és un dels meus grups preferits, per tant... A veure, pot fer ràbia, però ja et dic jo que m'apassionen, si més no. Doncs bé, amb Roxanne acabarem el cafè de Montserrat Ràdio d'avui. Gràcies per haver-nos escoltat. Merci, Jordi.
Bona nit.
I gràcies, Marçal.
Bona nit.
I gràcies, Pol. I bé, ens trobem ja al següent programa. Que vagi molt bé.
Bona nit. Així és. Salut i cafè.
Those days are over. You don't have to show your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to go on. I knew.